Salut i benestar. Un espai on l'equip de la Farmàcia Barcelona 10 de Constantí ens aporta informació i ens dona consells de salut.
Què tal? Bon dia. Benvinguts a la secció Salut i Benestar, aquesta secció mensual que us oferim de manera periòdica amb la col·laboració del personal de la farmàcia BCN10 de Constantí. Cada mes, el personal de la farmàcia que ens aporta informació i ens dona consells de salut, ens parla de tractaments i de productes i, en definitiva, ens ajuda a respondre les preguntes més freqüents per millorar la nostra salut i el nostre benestar. A la secció d'avui parlarem d'alguns dels consells i recomanacions més importants per tenir cura dels nostres peus, una de les parts més sensibles i també vulnerables del nostre cos. Segurament un dels temes que més consultes genera a la farmàcia i del qual encara no n'havíem parlat en el nostre espai. Tenim avui amb nosaltres a la Sílvia. Sílvia, què tal?
Hola, bon dia a tots.
Bon dia.
Molt bé.
I benvinguda de nou, eh?
Gràcies.
Que ara dèiem que feia mesos que no ens veiem, eh?
Sí, sí. En tot això que està vent, doncs sí. Sí, la veritat que sí, que feia molts de mesos.
I avui vens a parlar-nos dels peus, dels consells i recomanacions en relació als nostres peus, que, com dèiem, són una de les parts més importants, no?, per tenir cura i no sé, per què aquesta importància dels nostres peus?
La principal, no?, que ja sabem que som capaços de millorar, bueno, i de millorar el nostre estat, no?, i de que ens ajuden a moure'ns i a caminar i ens donen equilibri, estabilitat i, sobretot és l'únic punt de suport que sustenta el nostre cos. Entre altres, també podem dir que hi ha més de 250 glàndules sudorípedes o que hi ha moltes terminacions nervioses que ens donen les sensacions també.
Tot un món d'una complexitat, diríem, molt important. I com dèiem, suposo que un dels temes que genera més consultes a la
sí,
farmàcia. Quines serien, Sílvia, les més freqüents?
Bueno, te pots trobar, dels que més, fúngics. Hi ha molts problemes fúngics. Descès de sudoració, de berrugues, callositats, però també hi ha altres patologies més importants o més doloroses, potser dir-ho, que és l'urpa digital, el dit marter, el cincovaro o el cinquevaro, fascitis plantar, l'espolon calcari, per exemple, l'algus valgus, que és com dir Juanete, per dir-ho així, peu cavo, peu pla, i hi ha moltíssimes més. No acabaríem mai.
Pues anem a centrar-nos en alguna d'aquestes consideracions o patologies que tu ara citaves. Per exemple, parlaves de l'urpa digital i del dit martell. Quina diferència hi ha entre un dit martell i una urpa digital?
Mira, t'explico. Perquè s'entenguem, perquè és un tema una mica visual. Intentaré explicar-ho el millor que pugui. Vale?
Aquí a la ràdio serà difícil,
sí,
però ho intentarem.
I senzill, d'una manera que s'entengui. Per dir-ho així, el dit martell, l'articulació proximal, està en flexió, mentre que la distal, que és la punta del dit, estaria en extensió. Perquè ens fem una idea, la imatge seria del cap d'un martell, ¿vale? La forma de cap d'un martell. En canvi, l'urpa digital, l'articulació, la proximal i la distal estan es troben en flexió excessiva. Perquè us feu una idea, la imatge és del dit totalment corbat. ¿Vale? En aquests dos casos hi ha una retracció dels dits que fa que s'encurvin i ocupin més alçada dins de la sabata. Això pot provocar des de callositats, durícies i un dolor terrible al caminar, perquè tot el rato va fregant, saps? Hi ha patologies també, com el peu cavo, que li diuen, que perquè us entengueu, el peu cavo és quan hi ha una alçada molt prominencial a la bóveda plantar, que és l'empeine, per dir-ho així. S'encurva molt, ¿vale?, i té una alçada molt elevada i fa que hi ha un encurçament dels músculs extensors dels dits. Això pot provocar que hi hagi una, una urpa digital. Vale? Contra més bòveda hi hagi, el peu s'encurta més, se fa més petit. I ja, per això, doncs, jo que sé, per el que us he comentat abans dels dit martell o de l'urpa digital, normalment hi ha l'òrtesis de silicona, que el que fan és intentar corregir una miqueta la posició dels dits i en molts casos també hi ha alguns que abans de, a banda de posicionar els dits també fan que hi hagi una descàrrega de la pressió. Mm-hmm. I bueno, una mica això, també hi ha altres bandes que corregeixen la posició sempre i quan l'articulació sigui flexible. Si és una mica flexible, el que farem és aquesta banda s'enganxa des d'un dit sa en el dit martell i el que fa és estirar, provocant que es corregeixi la posició. Intenta pues, pal·liar una miqueta això. I en principi, bueno, si l'articulació ja és rígida total, pues, al final no queda més remei que acabar en cirurgia. Mm.
També has parlat del quinto varo, del cinquè varo, que és un nom que a mi em resulta
sí, és
una mica raro. Graciós. Però explica'ns en què consisteix això del cinquè varo.
El cinquè varo és el dit petit, ¿vale? Mm-hmm. És una malformació generalment hereditària. ¿Vale? Lo que passa que ens podem trobar molts casos també que sigui de causes biomecàniques o per traumes. ¿Vale? El dit tendeix a desviar-se cap a dintre, ¿vale? I se superposa damunt de l'altre dit, del quart dit, diguéssim. És com si trobéssim la imatge d'un Juanete en el dit petit. ¿Vale? Tractaments separadors de silicona, i també per protegir la zona del Juanete en el dit petit, també hi ha pues, això, uns protectors de silicona per previndre una miqueta la bursitis. L'algus valgus, que li diuen, és vulgarment dit Juanete. És una deformitat, en aquest cas, en el dit gros. ¿Vale? Lo que fa que el metatarsià, ¿vale? Es desvia una miqueta cap a dintre, mentre lo que és la falange, que és la punta del dit, tira més cap a dintre encara. ¿Vale? O sigui, perdona, el metatarsià tira cap a fora, per dir-ho així, i la punta del dit, que és la falange, tiraria cap a dintre. Llavors es forma el Juanete. I moltes vegades aquest dit gros s'acaba superposant sobre el segon dit. ¿Vale? Pues per corregir aquest, el tractament seria fèrules diurnes i nocturnes, ¿vale? Que el que fan és intentar corregir la posició del dit tirant cap al costat contrari. ¿Vale? Per intentar que no hi hagi una acceleració de la malformació. Sempre s'intenta posar aquest tipus de coses quan comença. Quan està molt malament, a vegades, pues, lo que he dit abans, que no hi ha una altra cosa que fer cirurgia. Els separadors de dits també ajuden a que els dits no se superposin. Com que el dit gros acaba damunt del dit del segon dit, pues, també hi ha separadors de dits.
També has parlat abans de la fascitis plantar, que és una lesió que pels que seguim el món de l'esport sentim habitualment, per exemple en el bàsquet ho sentim molt, no? Els jugadors que pateixen aquesta fascitis plantar i que es diuen que és una cosa molt dolorosa. Què és això de la fascitis plantar? Què pot provocar-la?
En primer lloc, te diré, no només els esportistes la pateixen, que poden patir des de persones que treballen en feines en les que han d'estar molta estona de peu, joves esportistes, pues, corredors, saltadors, ballarines, que posen la posició dels peus no és la correcta, potser, en moltes estones. Després també pues, moviments repetitius, perquè els esportistes fan exercicis de repetició i d'impacte moltes vegades contra el taló. Alteracions mecàniques al caminar, com pot ser tindre un peu cabo o un peu pla, o no portar la calçada adequada, també, la sabata. Pues, sobrepès, també, o un sobrepès repentí. Pues, gent, les dones, quan quedem embarassades, moltes vegades pugen molt de pes i molt ràpidament, pues, això també pot provocar una fascitis. La fascitis es dona perquè la fàscia és una membrana de teixit tou que va des del taló fins als dits, travessant l'arc plantar. Quan aquesta fàscia està en tensió constant i pues, lo que passa és que s'inflama, ¿vale? I a l'inflamar-se pues, lo que produeix és un dolor intens. I això s'anomena fascitis plantar.
pel que fa al tractament d'aquesta fascitis plantar, abans d'arribar al que, com dius tu, seria la cirurgia, quins són els possibles tractaments per a aquesta fascitis?
Bueno, pues abans d'explicar-te el que seria el tractament, m'agradaria explicar-te una miqueta els símptomes. És dolor a la planta del peu que irradia fins al dit, des del taló fins als dits. Aquesta molèstia normalment es nota més a primera hora del dia, quan comencem a caminar, quan estem molt de rato de peu també, o després d'un llarg període en el que estem de repòs asseguts i comencem a tornar a iniciar la marxa. ¿Vale? I el tractament pues, seria, si està la zona molt inflamada, aplicar fred durant 20 minuts, fem un massatge amb una pilota, per exemple, amb moviments rotatoris, o si no, utilitzem el pediroller, que li diuen. El pediroller és un rodillo que porta unes hendidures per estimular i relaxar la musculatura i els tendons i també millora la circulació. Es pot ficar al frigorífic, que estigui fred, pues, també ajuda a baixar la inflamació. Llavors el que fem és un massatge en moviments d'enrere endavant i així. Amb els peus també es pot fer amb les mans. Quan tenim artrosis, artritis i ens fa molt de dolor, també pues, podríem utilitzar-ho. És un dels tractaments que se fa.
I, per exemple, què té a veure un espolo amb una fascitis plantar?
Bueno, l'espolón és una calcificació, ¿vale?, d'un os en forma punxeguda i es produeix normalment al taló, en conseqüència, generalment, d'una fascitis plantar crònica. Els símptomes normalment són de dolor intens i punxades a la zona del taló. Hi ha signes d'inflamació, calor i un edema també a la zona local. Normalment, en primer lloc, és disminuir l'activitat física, és el que faríem per millorar això. Aplicar fred o calor, aplicar cremes analgèsiques, venatges també en corticoides, analgèsics orals també, i de vegades hi fan infiltracions també. I altres vegades també pues, fan tractaments amb ultrasons, que el que fan és intentar dissoldre les calcificacions d'aquest os. Per reduir la sobrecàrrega en el taló, doncs posarem plantilles personalitzades o taloneres de silicona. Normalment hi ha algunes que porten un forat que es desplaça també, que el pots treure, i si l'espolón està centrat, doncs podrà, bueno, doncs el que fa és reposar sense que et faci mal aquest espolón.
Hem parlat de diferents patologies que es poden produir en els peus, però m'imagino també que hi ha molta varietat, que hi ha una variada tipologia de peus i que cadascun doncs, tindrà les seves particularitats.
Sí, bueno, això és una curiositat. Hi ha tres tipus de pell, de peus, que digui. Hi ha els peus egipcis, que li diuen, i normalment aquests, la característica que tenen és que el dit gros és més llarg que el segon dit, que quasi un 50-60% de la població no té aquest peu. Aquest peu el que pot provocar, que com que el segon dit, si és molt més llarg que el primer, al final acabi fent un juanete, ¿vale?, pues, pot comportar aquest tipus de patologies o de problemes. Però sí que és l'ideal de bellesa, que li diuen. També tenim peus que són els grecs. ¿Vale? El segon dit és molt més llarg que el primer. ¿Vale? La patologia que tindria aquest tipus de peu és el dit martell, normalment sol fer. Perquè, clar, depenent de la calçada i moltes de la sabata que portem, i moltes vegades pues, ens comprem la sabata dient, bueno, queda una mica justa, però ja queda bé, no? Perquè no hi ha el número que toca o... No, hem de comprar el número de sabata adequada per intentar pues, previndre aquests casos. I després, per exemple, pues, hi ha els dits que li diuen dits romans o dits quadrats, i és que el segon i el primer dit estan a la mateixa alçada. Això normalment comporta que és un peu bastant més ample que els altres. I llavors hem de mirar una sabata que la horma sigui ample. Vale? Bueno, això és una curiositat.
És que hi ha una tipologia variada. M'imagino que també el que es poden fer són recomanacions més generals, no?, per tenir cura dels nostres peus. Quines serien, Sílvia?
Bueno, jo penso que moltes vegades pues, el millor tractament és la prevenció. I bueno, pues, ensenyar als nostres fills a seure, a estirar-se, a dormir. Igualment, que si detectem pues, que no caminen de manera adequada, pues, això hem de tindre en compte que repercutiran problemes en un futur, en turmells, genolls, al maluc, a l'esquena. I que pues, en aquest cas és important de fer un estudi biomecànic o l'estudi que li diuen de la trepitjada. per fer, perquè sabíeu, el concepte de diagnòstic ho ha de fer el professional i el més especialitzat pues, és el podòleg, òbviament.
I aquest estudi en què consisteix, aquest estudi de la trepitjada?
Pues és una exploració que analitza la posició dels peus, i ja sigui en modo estàtic com en moviment. Així el comportament dels genolls, del maluc, de la columna, per tal d'identificar i tractar les alteracions i possibles lesions o patologies que podem patir o que ja siguin existents. Llavors l'estudi, bueno, se'ls poden fer a qualsevol persona, però ho ha de fer un podòleg.
Això ja és cosa del podòleg, eh?
Sí.
Aquest estudi. Ja per acabar, Sílvia, no sé si, a banda de tot el que ens has explicat, afegiries algun tipus de consell.
Sí, tant, sí, n'hi ha molts. Una bona higiene, sobretot, en els nostres peus, rentar, aixugar bé els peus, per tal d'evitar molèsties d'infeccions, per fongs, per exemple, tallar les ungles rectes i llimar-les, per intentar que no apareguin ungles encarnades, vale? I no abusar molt dels pintaungles, perquè no deixen transpirar la ungla i bueno, això també pot causar problemes de fongs. Hidratar els peus totes les nits amb cremes específiques, tindrem una pell més elàstica, amb menys probabilitats de patir esquerdes i descamacions, i així previndrem infeccions per microorganismes o ferides. Aprofitar el moment de la hidratació, pues, estaria bé fer un massatge per relaxar la musculatura i millorar la circulació. Portar sabates còmodes, dormir ample i de la talla correcta. Això és superimportant. Caminar descalços per casa uns minuts cada dia, pues, això també estimula la circulació, millora la circulació i estimula la musculatura. Si tenim dolors a les articulacions, músculs, tendons, i hi ha complements de col·làgen, d'àcid hialurònic, cúrcuma, magnesi i més ingredients que poden millorar aquesta situació. Utilitzar mitjons de cotó, per exemple, que no siguin de fibres sintètiques, que aquests no permeten la correcta transpiració i afavoreixen la sudoració també. Tampoc hem d'apretar molt, i us explico el per què. El peu té una funció molt important. Normalment el sistema circulatori, la sang, arriba amb facilitat als nostres peus, perquè va de baixada, però ha de retornar al nostre cor. Llavors hi ha unes bombes de retorn venós que la principal, bueno, la primera està situada a la planta del peu. Llavors, és molt important cada dia caminar una miqueta o fer alguna cosa d'exercici diari, però no només per això, sinó per la salut en general. I bueno, pues, us volia explicar una miqueta sobre aquest tema. Sé que és un tema una mica visual i que us he donat una petita pincellada, però bueno, espero que us hagi agradat i que s'hagi entès el millor que he pogut fer. I si teniu qualsevol dubte, pues, ens podeu trobar a la farmàcia i amb molt de gust us aconsellarem.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, eh? Consultes sobre els peus o sobre qualsevol altre tema relacionat amb la nostra salut i el nostre benestar, el personal de la farmàcia BCN10 us atendrà, cada dia de la setmana. I bé, cada mes també les podeu escoltar també al nostre programa, aquest Salut i Benestar, avui amb la Sílvia, que ens ha parlat dels consells i recomanacions més importants per tenir cura dels nostres peus. Sílvia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
I fins la propera, que vagi molt bé.
Gràcies.
Escolta Constantí Ràdio, el 97.9 de la freqüència modulada, el canal de l'emissora de la TDT i també per internet a constantiradio.cat.